Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Això és una aula d'educació primària d'una escola qualsevol de Catalunya. Allà, a la taula del fons, hi ha la Maria, que vol ser metge, i al seu costat en Pere, que fins fa dos dies volia ser mestre, però ahir va tenir un rampell i ara vol ser astronauta. I demà vés a saber. Cadascun dels 25 alumnes d'aquesta classe té algun somni, i potser el farà realitat o potser no, perquè ja sabem que la vida, de vegades, és complicada. Però si hem de fer cas de les estadístiques, en aquesta classe hi ha entre una i tres criatures amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, TDAH. I per a aquests nens i nenes, fer realitat el seu somni serà una mica més complicat, perquè també, segons les estadístiques, tenen més probabilitats que els companys de patir amb els estudis o d'abandonar-los, de tenir un accident, o ja de grans, de ser addictes a alguna substància, de tenir una depressió major o de ser delinqüents. Després ho veurem. Insisteixo, parlem de probabilitats i no de certeses. El problema és complex, però la solució és senzilla. Diagnosticar-los el trastorn com més aviat millor, rebre un tractament adequat i fer petites adaptacions metodològiques a la classe. Tot això farà que les diferències amb els companys pràcticament desapareguin i el que facin amb la seva vida dependrà només de les seves eleccions o de la sort, o del seu entorn, o d'altres factors, però no d'un cervell alterat.
Gent normal. Gent normal. 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 Un podcast d'Adam Martín sobre salut mental.
Jo era pues, un molt mal alumne. Pues he anat a 4 o 5 col·legis, ja no recordo ara mateix. Vull dir, era bastant el típic, saps allò, el desastre de la classe, el, vull dir, saps, el payaso, el gracioso, el tal... Perquè, clar, o sigui, jo no em podia concentrar, o sigui, no podia llegir, no... Jo quan agafava un llibre pues no podia passar a la pàgina número 1, vull dir, no, és que no he pogut mai això, saps? I és una putada gran.
En Jordi Vidal té 46 anys i és cofundador de l'empresa de restauració Udon, que dona feina a més de 1.000 persones. Malgrat el seu èxit professional, en Jordi s'ha passat la vida patint amb la sensació de ser diferent, de funcionar diferent. Però fa dos anys un psiquiatre va posar nom a allò, a aquesta sensació que l'ha perseguit tota la vida.
Clar, en aquell moment em va quadrar, vull dir, va ser un moment que realment va ser com allò de Steve Jobs de la Universitat de Stanford, de Connecting Dots, no? Pues connectes tots els punts i de cop, hòstia, et fa entendre algo que no li havies posat un nom i et va bé posar un nom, saps? Jo sí que moltes vegades dic que hòstia, això de jutjat i que tant, no hi ha que fer-ho, però a vegades posar-li un nom a algú per comprendre allò crec que és necessari també. I això a mi em va treure un pes de sobre enorme. Vull dir, de cop comprendre el per què de tot plegat, vull dir, tota la meva vida, tot el que m'havia passat, des de ser mal estudiant, a tindre moltes relacions, coses que no acaben de funcionar, no? A la meva vida i no acaben de quadrar, ser una mica com diferent a la resta, per dir d'alguna manera, i bueno, pues, clar, quan et dona el diagnòstic, pues, de cop et genera una tranquil·litat, la veritat. Treus un pes de sobre. All my life I've been searching for something, something never comes, never leads to
nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, close. Això que sona són els Foo Fighters i el seu cantant Dave Grohl és un dels milions de persones de tot el món diagnosticades amb TDAH. El trastorn afecta un 3,4% de la població mundial i un 6% de nens i nenes el tenen.
El TDAH és un trastorn que, per definició, es comença a la infantesa.
És el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, cap del Servei de Salut Mental de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona.
És un trastorn del neurodesenvolupament. Per dir-ho d'alguna manera, hi ha un cert retard en aquest desenvolupament normal del cervell. Això s'ha estudiat molt bé i fins i tot podem dir que en determinats moments hi ha un retard que pot implicar en àrees del cervell concretes fins a 5 anys de retard respecte a un desenvolupament esperable o normal.
Tindria 3 símptomes nuclears.
També hem anat a Lleida per entrevistar el doctor Javier Salvador, psiquiatre de la Unitat d'Hospitalització Infantojuvenil de l'Hospital Universitari Santa Maria.
Los 3 símptomes nuclears són el déficit d'atenció, la impulsivitat i la hiperactivitat, que pueden aparecer en distinto grado. Es un trastorno que va cambiando a lo largo del tiempo.
I això què t'ha generat a la vida, a nivell de sensacions, d'emocions, de, bueno, d'autoidea de tu mateix?
Doncs, pues, bueno, a veure, lògicament, a veure, una autoestima variable, o sigui, no estable al 100%, sí que variable, o sigui, molt búsqueda d'un mateix, de comprendre, perquè ja veus que hi ha coses que no quadren, vull dir, ja veus que hi ha coses que no, ostres, clar, si et fixes amb el teu voltant i tal, i vas veient, doncs, els companys de la classe, tot això, doncs, veus que tu, hòstia, vas per uns altres derroteros, no? Vas per una altra línia diferent.
La autoestima baja suele acompañar las personas que tienen este trastorno, porque, bueno, son personas que a lo mejor requieren hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Para conseguir estar atentos. Es como que siempre tienen la sensación de que no llegan a ningún lado, ¿no? De que les cuesta. Y es como que, por mucho que se esfuercen, ¿no? Tal y como está montado el sistema educativo, realmente no, mi opinión, no favorece demasiado un poco a las personas que tienen este trastorno, ¿no? La forma de aprendizaje es como muy basado en el tema de lectoescritura, en el tema de lectura, de memoria, y claro, esto no son características que estas personas pues que tienen, ¿no?, un poco tocadas. Es como que una persona puede ser muy válida en muchos aspectos, pero si miden una característica que tengan que a lo mejor es más deficitaria y lo evalúan en función de eso, pues claro, esa persona no va a poder llegar a niveles muy altos, ¿no? Pero si son personas que a lo mejor las evalúas en otro aspecto distinto y pueden ser súper brillantes.
Fixa't que aquest aspecte de l'autoestima, de generar confiança en un mateix, de creure en allò que tu pots fer, de les teves capacitats, és un aspecte bàsic que hem de treballar amb la infantesa en general, d'acord? I és un dels aspectes que es malmeten amb els nens amb TDA, perquè ells van veient, de forma progressiva, que les coses no surten bé, que no saben per què, però al voltant seu sempre hi ha conflicte. El rendiment, malgrat de vegades l'esforç que fan, no s'acompanya amb aquests resultats, no?
Y claro, son personas que aquellas cosas que no son motivantes o que no les genere una atención especial, pues les cuesta horrores. Cuando una persona que no tenga este problema, pues algo le puede dar más o menos palo, pero si lo tiene que hacer, lo hace. Ellos son incapaces, no pueden, es que no pueden.
I això genera una desconfiança en tu mateix i una baixa autoestima.
Això, pues, ho vas entenent amb els anys i vas veient, i vull dir, hi ha coses que no et quadren i vas, mica en mica vas encaixant les peces, però bueno, és una feinada, són anys, no, d'autoconèixer-te, sobretot, no? Molt tema de teràpia, vull dir, pues això, pues de psicòlegs, psiquiatres, vull dir, entendre't a tu mateix, comprendre't. Lògicament, també autoacceptar-te.
Els prejudicis que persegueixen les persones amb TDAH són molt diversos. A l'etapa infantil, però també quan són adults, molta gent els percep com a ganduls, capritxosos, irritables, temeraris o senzillament maleducats.
El hecho de ser impulsivo pues conlleva hacer comentarios a lo mejor pues que socialmente no son del todo adecuados o que estén fuera de lugar. Esto es algo que puede pasar. A ver, hay de todo, no hay que generalizar, ¿vale? Pero son personas que suelen ser poco puntuales, ¿vale? Pues bueno, que les cuesta, sobre todo no es que no de llegar tarde, pero son personas que les cuesta planificarse.
El que m'ha passat tota la vida és que mentre em parlaven estava escoltant o pensant en una altra cosa, però feia cara de pòquer fent veure que t'escoltava, no? Aquest també seria un gran tret d'un TDAH.
Una cosa és el TDAH i l'altra cosa és la intel·ligència, que no tenen absolutament en relació com a mínim pel que fa al diagnòstic, no?
Certament, Adam, en el sentit de que són dos variables independents. Tu pots tenir el grau que vulguis d'intel·ligència i no tenir TDAH, o tenir el grau que vulguis d'intel·ligència i tenir el TDAH. El que sí que sabem és que persones que tenen un major nivell d'intel·ligència o d'aquestes intel·ligències múltiples que diem, poden tenir com una capacitat major d'adaptació, de flexibilitat davant de les dificultats que es van trobant en el camí amb el TDAH, d'improvisació, perquè moltes vegades és una de les paraules claus que han d'exercir davant dels errors amb el maneig d'agenda i tot plegat. I això pot passar o pot fer que de vegades el primer diagnòstic es demori en el temps i que no es faci de més petit, perquè potser no hi ha tant impacte negatiu, d'acord? Encara que sí que hi hagi presències d'alguns símptomes, però no donen la T aquesta de trastorn, de disfunció.
Avui en dia encara hi ha moltes persones que, malgrat l'evidència científica, creuen que el TDAH no existeix, cosa que impedeix el diagnòstic i el tractament adequats i, a més, alimenta l'estigma que carreguen els afectats. L'any 2017, un estudi publicat a The Lancet Psychiatry, en què va participar l'Hospital Vall d'Hebron, demostrava que el cervell de les persones que tenen aquest trastorn presenta alteracions. El 23 de febrer del 2017, el Telenotícies ho explicava així.
El TDAH no és un trastorn del comportament, sinó una alteració de l'estructura del cervell. Ho conclou l'estudi més gran que s'ha fet sobre el dèficit d'atenció i hiperactivitat liderat per l'Hospital de la Vall d'Hebron. I així es trenca el tabú.
Però per què passa això al cervell? Les causes, com amb la resta de trastorns mentals, són multifactorials.
A hores d'ara sabem que de tots els perquès una persona té TDAH, al voltant del 74-76% d'aquests perquès, d'aquestes possibles explicacions o casuístiques, tenen a veure amb les dotacions genètiques que té la persona. I després hi ha cap a un 24-25% que sembla interacció de l'entorn de la persona, és a dir, la interacció amb aspectes ambientals. Què vol dir ambientals? Doncs el consum de substàncies, de tòxics, de medicaments durant l'embaràs, problemes durant el part, o després problemes a nivell més psicosocial.
Segons un article recent del diari El País, que un progenitor tingui TDAH multiplica per 8 el risc de patir-lo. Tenir baix pes en néixer multiplica el risc per 3, la parcitat social el multiplica per 4 i el consum matern d'alcohol i tabac durant l'embaràs per 3. Aquesta és la prova dels 400 metres estils dels Jocs Olímpics d'Atenes el 2004. És la primera medalla d'or de Michael Phelps en uns Jocs Olímpics i fins als Jocs de Rio, el 2016, el nedador nord-americà va guanyar un total de 28 medalles, de les quals 23 són d'or. És, en diferència, l'esportista amb més medalles d'or de la història dels Jocs Olímpics. A dins de l'aigua, Phelps era el rei, però a fora havia de lluitar contra els seus propis dimonis personals.
Michael Phelps, the most decorated Olympian of all time, has been arrested.
L'any 2014, retirat de la natació, el van detenir per segon cop en 10 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol i altres drogues. I poc temps després, segons ell mateix ha explicat, va estar a punt de suïcidar-se per una depressió major. El responsable de tot, dels èxits i els fracassos, de la llum i la foscor a la seva vida, era el TDAH. Phelps va néixer a Baltimore, Maryland, als Estats Units, el 30 de juny de 1985. Era un nen incontrolable que no parava quiet i la mestra de l'escola va dir a la seva mare: el seu fill no serà mai capaç de concentrar-se en res. La mare, Deborah Phelps, va decidir apuntar el fill a classes de natació al centre aquàtic de Baltimore, amb l'esperança de domesticar l'energia d'en Michael. La decisió no només va ser encertada, sinó que li va canviar la vida per sempre. El nen, que no podia estar ni 10 minuts quiet a la cadira, era capaç d'entrenar-se 3 hores diàries a la piscina. L'aigua malaltia el cervell, deia Phelps. A l'aigua vaig sentir, per primer cop a la vida, que tenia control sobre alguna cosa. La història de Phelps no és un cas aïllat. Simone Biles, la millor gimnasta nord-americana de la història, també està diagnosticada amb TDAH, i quan va decidir retirar-se dels Jocs de Tòquio per centrar-se en la seva salut mental, va rebre una allau de crítiques.
Yeah, I say put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going
to... Phelps, Biles, el jugador de futbol americà Terry Bradshaw o el velocista Justin Gatlin en són alguns exemples. Segons alguns estudis, s'estima que entre el 8 i el 10% dels esportistes professionals tenen TDAH, el doble de la prevalència que trobaríem a la població convencional. Segons alguns experts, les possibles limitacions al trastorn no són obstacle en la majoria d'esports, que no demanen atenció durant gaire estona. Però aquest raonament, que està bé per la competició, no explica com aguanten les llargues sessions d'entrenament. En canvi, altres experts creuen que té a veure amb un dels elements positius que té el TDAH en alguns casos, la capacitat d'hiperconcentració quan hi ha una motivació adequada, una passió.
Hi ha un tema que tenen els TDAH també que és curiós, ¿vale? Perquè a vegades costa de detectar o de diagnosticar un TDAH per aquest punt que et diré ara. I és quan hi ha algú que ens entusiasma, ens hiperconcentrem en allò. O O sigui, no ens podem concentrar en res, però quan algo ens agrada molt, ens hiperconcentrem.
Algunes de les persones amb les que he parlat amb TDAH m'han parlat d'un aspecte molt curiós, que diuen, vale, he tingut molts problemes, però tinc algun superpoder, també. I m'han parlat molt, per exemple, de l'hiperfocus, no? De dir, quan a mi m'apassiona una cosa, puc estar concentradíssim i rendeixo infinitament més que qualsevol altra persona en allò concret. És cert, això?
Algunes persones tenen aquesta situació, no? De que estan hiperfocalitzats, el que també és... Això pot ser bo en aquella tasca, però el que passa és que al voltant teu també hi ha moltes més coses. I de vegades la família, si parlés amb aquest adult, doncs probablement diria, escolta, doncs també estem aquí. Dit això, vale, hi ha treballs ara molt, molt, molt interessants, que s'estan fent a Nijmegen, a Holanda, estudiant quines són aquelles com a propietats o característiques positives que poden tenir també les persones que tenen TDAH. I moltes vegades una de les coses que surt és la creativitat. Creativitat, de vegades per necessitat, perquè davant del merder que t'has ficat, si no ets creatiu, tindràs molts problemes.
O sigui, si tens coses negatives, lògicament, per dir-ho d'alguna manera, coses que et resten, que no et sumen tant dintre del TDAH, però també tens coses xules. Per exemple, hi ha una que està molt bé, que és el pensament lateral. El pensament lateral és l'hòstia, tindre'l, vale? Perquè et fa connectar coses que són aparentment inconexes i trobes aquell punt de connexió, no? Llavors, clar, tenir pensament lateral mola, realment mola, no? I juntat amb alta sensibilitat, pues ja no te digo. Clar, però tot dintre un context positiu. Clar, si ets un context xungo, també és fotudíssim, és molt pitjor, vale? O sigui, també s'ha de multiplicar exponencialment, també per 10, vull dir... Depèn de com ho visquis, perquè ens entenguem.
És una de les coses que surten, aquesta creativitat, l'espontaneïtat. Al final, insisteixo que com a metges, les parts negatives d'un trastorn ens ajuden a fer un diagnòstic, si no, no parlaríem de cap trastorn, però nosaltres com a professionals de la medicina ens hem de fixar en aquells aspectes positius que té la persona. Jo crec que això és clau, clau, clau per... Doncs per millorar l'evolució, per adaptar millor a la persona les situacions que té. I insisteixo, hi ha aspectes en aquest sentit, com la creativitat amb les persones amb trastorn bipolar. I al final també és veritat, quan més intel·ligència existeix, probablement més factors d'aquests positius podem trobar al voltant.
Memories bring back your... Parlant de creativitat, ara sentíem de fons el cantant de Maroon 5, Adam Levine, diagnosticat amb TDAH des de petit, però no és l'únic. Solange Knowles, germana de Beyoncé i cantant com ella, va ser diagnosticada el 2008, quan ja tenia 22 anys. Va necessitar un segon diagnòstic perquè no es va creure el primer. La llista d'artistes amb TDAH diagnosticat és llarga. Joe Perry, d'Aerosmith, Justin Timberlake, Avril Lavigne o Will.i.am. Aquí el podem escoltar amb el tema Scream and Shout, que canta juntament amb Britney Spears, que també està present en altres capítols d'aquest podcast. Però podem generalitzar? La creativitat és un tret característic més habitual entre les persones que tenen TDAH que entre la gent neurotípica? Aquests artistes són una excepció o són la norma? Si posem el focus en parlar d'això, no estem deixant de banda altres problemes més greus i més urgents que poden tenir les persones amb TDAH?
També és veritat que això són casos molt concrets i que hi ha una part molt important de persones que sense tenir l'atenció adequada veus que descarrilen, que s'embarren innecessàriament.
D'aquí ve la importància, de nou, del diagnòstic precoç. Perquè les persones amb TDAH que no han estat diagnosticades i que no han trobat eines per manegar el seu trastorn, o les persones diagnosticades que no han rebut un tractament i un suport adequats, tenen una sèrie de riscos associats molt reals i molt preocupants. Les dades indiquen que tenen probabilitats molt més altes d'acabar a la presó, de tenir accidents de trànsit o de ser addictes.
També les persones que tenen TDAH tenen 3 vegades més opcions de caure en addiccions que les persones que no el tenen. És una realitat, també, que jo també he viscut. Llavors, bueno, perquè, clar, veus allà que coses que no quadren i, a més, tens que segregar doncs, aquesta carència de segons quins bioquímics. Doncs, busques solucions pues, creatives, casolanes i segurament no molt vàlides.
El 40% de persones que tenen TDAH al llarg de la vida tenen un problema relacionat amb les addiccions, ja sigui amb el cannabis, amb l'alcohol, amb la cocaïna, etc. D'altres, dels més importants, com tu deies molt bé, és la depressió. I un altre que és molt freqüent, que es doni relacionat, és l'autisme. Autisme i TDAH, doncs, pràcticament el 25% de les persones que tenen autisme doncs, també tenen TDAH i al contrari. Vale? Per tant, són factors que hem de veure. Un altre molt comú és el tema de la bulímia nerviosa. No tant l'anorexia no es relaciona d'una manera molt clara, però sí que la bulímia nerviosa. Amb estudis es veu que aproximadament el 15% de persones que tenen bulímia, a més, també tenen TDAH. O quan sanem, per exemple, hem fet estudis amb el professor Miquel Casas, també, el RAC, els cursos de recuperació de punts, i tu li dius a la gent, escolta, si voleu, us podem fer una entrevista rigorosa i veure si hi ha o no hi ha TDAH. I quan tu veus el percentatge, et recordes el que et deia, 3% de la població adulta. T'estic parlant que en un setting de justícia estem en el 20%, d'acord? I si te'n vas al RAC estàs en un 25%.
És a dir, que els cursos de recuperació de punts del carnet de conduir, una de cada quatre persones té TDAH, però la majoria de casos no en són conscients. I quan s'analitzen les dades per explicar per què han perdut els punts, apareixen sempre factors com l'excés de velocitat, la impulsivitat o la inatenció, que són factors crítics per als accidents de trànsit.
Si ens anem a un setting de presó d'adults o ens anem a un setting de centre de menors, podem tenir, i això està molt replicat, no es pot dir, és una casuística menor, no, molt replicat, Suècia, Alemanya, Estats Units, l'Estat espanyol, vale? I pots tenir números molt conservadors, et parlen del voltant del 20% de les persones que estan allà tenen un TDAH. Ja m'agrada veure, no?, la persona que... Et parlo de casos reals, de l'astronauta que ha arribat a la NASA i té TDAH, o la persona que ha desenvolupat una companyia aèria i té TDAH. Està molt bé, però jo també em fixo en tota aquesta gent que, per mil motius, d'acord? Doncs no ha tingut aquestes possibilitats.
Tot això només serveix per subratllar la importància que té per al pacient i per la societat poder disposar d'un diagnòstic el més aviat possible.
I insisteixo, amb un trastorn que comença de petit i que per tant estic fent prevenció. Quan millor m'arribi la gent a l'adolescència temprana, cap als 12 anys, millor evolució ja tindré. Però és que és de sentit comú. Si tots els estudis ens ho indiquen, els joves amb TDAH comencen a consumir abans que els joves que no tenen TDAH. Per tant, si tu fas un bon tractament, un bon maneig, que estaràs prevenint les addiccions. I això s'ha vist científicament. Sí, amb milers de persones a Suècia, o el que et deia de la criminalitat. Estudis a Suècia, publicat al New England Journal of Medicine, de la dècada passada, ens explicava que si la gent estava en tractament, depenent de ser home o dona, reduïa entre un 30-40% la reincidència de criminalitat, que tenien menys accidents de trànsit. Per tant, és una gran oportunitat que tenim.
Però no cal arribar a aquests extrems per entendre la importància que té seguir un tractament adequat. Hi ha conseqüències més normals, i aquest normal se'l posem entre unes cometes enormes, que fan que una persona adulta sense tractar estigui patint. La sensació de caos, de no poder controlar la vida, de desordre, d'incapacitat per organitzar-se o de no poder tenir relacions sentimentals estables poden generar baixa autoestima, inseguretat i, en molts casos, trastorns mentals associats, com la depressió o l'ansietat. De fet, la majoria d'adults amb TDAH sense diagnosticar que han fet una consulta a un professional de la salut hi han anat per aquestes raons, sense sospitar la causa real dels seus problemes.
Claro, el problema de base o el problema nuclear, ¿no? Es como... Yo siempre lo comparo con una cebolla, ¿no? Como con muchas capitas, ¿no? Muchas capas que se van sumando. A lo mejor la capa externa o la capa superior es un problema de ansiedad o de estado de ánimo o de consumo de tóxicos, por poner un ejemplo. Pero si vas quitando capas, ¿no? Al final la que te encuentras en el centro y la primera de todas es el... Muchas veces es el problema de trastorno por déficit de atención y hiperactividad.
Molta gent adulta que ho pateix però que no ho sap que ho té. Penses que ets així o ja dones per fet que ets d'aquella manera. Clar, però potser no es rasca el suficient i s'entén que darrere hi ha un trastorn de personalitat que és un trastorn subjacent a tot allò que fa que passi allò d'aquella manera determinada. Llavors, clar, per desgràcia, hi ha molta gent que encara potser no li han diagnosticat i ho és. Clar, i, o sigui, amb el diagnòstic aquest, clar, et dona, vull dir, et fa entendre, sobretot.
Les dificultats de relació amb els altres, amb els teus companys, van produint doncs, que l'estat de l'ànim precisament no sigui el millor. I moltes vegades el que hem de manegar, o allò primer que hem de manegar a l'edat adulta, és aquest maneig de la frustració, aquest maneig de la ira sobre tu mateix, de la baixa autoestima que tens. It kind of feels like I'm dying on the inside. It kind of feels like I've been trying to get by. And I've been this way since day one. I don't need no medication. No, I don't need no drug.
El tractament del TDAH, com amb la majoria de trastorns mentals, inclou tractament psicològic, farmacològic i, quan es manifesta durant l'etapa escolar, també psicopedagògic.
El tractament s'ha de dividir si és en nens o en adults, vale? Perquè és una miqueta diferent. En nens és molt clar quan es marquen les guies internacionals, guies fetes al Regne Unit, a Espanya, Alemanya, Canadà, Estats Units, etc. Ens marca clarament que si un nen comença i la sintomatologia és lleu, vale? Doncs el primer que implementarem són tractaments psicològics, no? Psicosocials, d'acord? Si aquesta sintomatologia és moderada greu, hem d'afegir aquests tractaments psicològics d'uns tractaments farmacològics.
Però quan parlem de psicofàrmacs i de criatures, ens inunden tota mena de dubtes. Quins riscos presenten? Quines conseqüències negatives tindran en el futur? Quins efectes secundaris? I el més important, són efectius?
La instauración de tratamiento farmacológico normalmente, sobre todo en niños más pequeños, es algo que les cuesta a los papás. Yo siempre les digo, imagínate que tu hijo de repente pudiera estar más tiempo atento, pudiera sostener la atención, las horas que está en el aula le sirvieran mucho más y que luego cuando se pusiera a estudiar le costara todo menos. Y si él, sin darse cuenta, con su propio esfuerzo, con sus propias características, pudiera conseguir lo que otros muchos consiguen con el mismo esfuerzo. No, es que genera un aumento de autoestima, porque es como que va rodado, ¿no? Es un tratamiento con el que se suele mejorar bastante.
Els primers medicaments que es van descobrir pel TDA van ser els tractaments estimulants i són de l'any 1937. I el tractament que més habitualment es dona a hores d'ara a Europa pel TDAH és el metilfenidat i es va desenvolupar l'any 47 i comercialitzat uns anys més tard, cap al 57. Per tant, són medicaments que tenen molts i molts anys en el mercat, que s'han fet centenars d'estudis, sobretot en població infantil, molts més estudis que qualsevol altre medicament intuïtivament que pensem que és segur donar-li als nens, com paracetamol o alguns antibiòtics. I, per tant, sabem qui els pot rebre, qui no els pot rebre, què podem esperar de positiu i què podem esperar de negatiu. En adults existeixen també estudis i dades robustes que ens indiquen doncs, que poden ser tan eficaços com segurs també en població adulta.
O sigui, la medicació també és un abans i un després per la meva estructura del cervell, com funciona a nivell bioquímic i el que s'agrega quan em medico i quan no em medico el que no s'agrega. O sigui, a nivell de dopamina, serotonina, vull dir, tot aquest equilibri, vale, que me'l dona la medicació, i sense la medicació no el tinc. Aquesta és una realitat molt important. Això de cop que et posin, vull dir que no vegis res i de cop puguis llegir, veure, clar, hòstia, et canvia la vida. Clar, de cop em agafava llibres i me'ls llegia 60 pàgines seguides concentrant-me en el llibre i absorbint tota aquella informació i amb un fluorescent, clar, era com dir... És com quan anem a un parc d'atraccions i està al·lucinat la primera vegada, no? Pues lo mateix. Clar, vaig al·lucinar, em vaig ficar a casa i llegir llibres com un possesso. I ara, clar, tinc una lectura que no veig, perquè és que estic aprenent a saco. Clar, coses que abans pues, intuïa o llegia per sobre, clar, ara he tingut aquesta capacitat de que té les persones normalment pues, de poder aprofundir.
Malgrat l'evidència sobre els psicofàrmacs, encara desperta molt recel i hi ha molta desinformació, que genera mites que els professionals es veuen obligats a desmentir amb dades. Amb el TDAH, un dels grans mites és que molts pacients reben medicació sense necessitar-ne.
El 0,1% dels adults a Espanya reben tractament pel TDAH a nivell farmacològic. 0,1%. I tots els estudis ens parlen entre 2-3% de persones adultes amb TDAH. Per tant, això és un mantra, probablement molt interessat per alguns lobbies, que hi ha persones que reben un tractament i no és l'adequat. Això passa en tot l'àmbit de la medicina. Com ho podem evitar? Fent una bona avaluació. els trastorns mentals necessitem temps per diagnosticar-los. No el podem diagnosticar en 5 minuts ni en 10 minuts.
La tercera pota del tractament no està en mans dels professionals de la salut mental, sinó de les escoles i de la resta de la societat. És, d'una banda, fer adaptacions metodològiques a les aules i, de l'altra, reduir les diferències socials.
Adaptaciones metodológicas es, por ejemplo, pues que cuando están haciendo las tareas o los deberes no tengan que copiar el enunciado, por ejemplo, porque se les aburre. Bueno, es que es aburrido en general, ¿vale? Y que se centren en lo realmente importante. ¿Para qué tienen que copiar el enunciado de algo? Lo que tienen que hacer es contestar a la pregunta, ¿no? No hace falta que copien el enunciado porque eso les va a aburrir y los va a enlentecer. Eso es una adaptación metodológica, por ejemplo. Y eso, el contenido es el mismo y puedes evaluar exactamente lo mismo. Si no lo haces, es como si el, no es que le estés dando ningún beneficio o una ventaja sobre los demás. Yo siempre lo comparo con niños miopes que van a clase sin gafas. Pues una adaptación metodológica para un niño con TDAH es como darle las gafas a un niño que tiene miopía o hipermetropía o astigmatismo, ¿sabes? Es como si el niño que tiene ese problema fuera sin gafas a clase. Hay escuelas que son súper sensibles con este tema y que no hay ninguna dificultad. Y bueno, hay escuelas que también pues les cuesta de comprender, ¿no? Y si no tienen la formación adecuada en este tema, pues dicen es que el niño es un súper mal educado y además es que no está nada atento y no se comporta bien y lo tienen etiquetado. Pues eso pasa a veces también.
Els mestres, les professores, els professors de Catalunya i de tot l'Estat tenen una situació molt complexa. Perquè en el millor dels casos tenen una classe amb 24 alumnes. Vale? Amb 24 alumnes, i sabem que el 70% dels trastorns mentals s'inicien abans dels 24 anys. Per tant, ells veuran primers episodis psicòtics, veuran autisme, veuran TDAH, veuran trastorns bipolars, etc. I és probable que la formació a nivell de grau doncs, no es dediqui molt bé o no es focalitzi en aquests aspectes de salut mental. I d'altres és la dificultat, és a dir, si tinguessis més professorat a les aules, més suport, probablement podries fer coses molt més especialitzades i molt més dirigides a l'alumnat amb, diguem-ne, necessitats especials o amb diferències.
El context social i l'entorn familiar on creixen les criatures que tenen TDAH també és molt important i, d'alguna manera, modulen els símptomes. Si viuen en famílies desestructurades o disfuncionals, els símptomes solen ser més greus, però, en canvi, si reben acompanyament i ajuda, l'impacte del trastorn és menor.
Està clar, està clar. Bueno, a veure, jo ja et dic, l'avantatge que tenia era aquesta, una mare insuflant seguretat i confiança al seu fill. Jo crec que és un tema molt d'autoestima. Jo crec que té a veure molt amb l'educació que has rebut, vull dir, l'autoestima que has fomentat amb els teus fills, la confiança que has generat amb les seves persones. O sigui, gràcies a la meva mare, una mare, pues, una tia molt canyera, que té les coses molt clares, i molt a sobre i molt perseverant i, bueno, a fi a la cap. O sigui, si estic on estic és gràcies a ella, també, perquè, o sigui, la meva mare és una tia que té uns valors molt, molt intactes i, bueno, doncs el que m'ha donat ella, doncs, en certa manera, no, segur, ha fet que sigui qui soc a dia d'avui. O sigui que estic tremendament agraït.
El repte dels pares i les mares de criatures amb TDAH és majúscul i sempre és esgotador. Abans del diagnòstic se senten responsables del comportament dels fills perquè solen pensar que estan fent alguna cosa malament. I a més s'enfronten a criatures amb una energia desbordant que poden esgotar la paciència de qualsevol. El diagnòstic no només els dona una explicació, també els proporciona eines per entendre pel que passen els seus fills i per poder-los ajudar. I malgrat la situació, gairebé sempre és un alleujament.
Sí, es una forma de alivio, ¿no? Porque muchos padres muchísimas veces piensan es que igual es que no estoy haciendo yo algo bien, ¿no? Y realmente no es que no estés haciendo algo bien, es algo tan sencillo y no depende de la educación, es algo con lo que se nace, es algo del neurodesarrollo. Quiero decir, no es que hayas ejercido una educación o unas pautas de comportamiento inadecuados, es simplemente que el niño es así, ¿sabes? Y que tiene estas dificultades innatas, entonces evidentemente no es culpa de los papás. Y muchas veces el desculpabilizarles les ayuda también un poco a sentirse pues más tranquilos y no sentir que lo están haciendo todo mal. Esto es muy frecuente en los papás de niños con problemas de TDAH. es que es el típico niño que dice, ay, qué niño más maleducado. No, no es un niño maleducado, no es un niño maleducado, es un niño que tiene unas dificultades.
Abans m'has dit una cosa que m'ha sobtat, has dit, no sé si és una manera de parlar o si que realment és així, has dit, si una persona a l'edat adulta continua tenint TDAH, què vol dir? Jo pensava que això es té sempre, i es controla o no es controla.
No, fixa't, és molt important i molt interessant aquesta reflexió. A mi em treu de polleguera, em molesta molt quan a algú li diuen, això ho tindràs per tota la vida. Per tota la vida, per definició, hi ha ben poquetes coses. En part, perquè el procés de neurodesenvolupament hi ha un grup de persones que acaben fent un desenvolupament òptim. Això estarà entre el 10-15% de persones. Després hi veuràs un grup més ampli que poden haver símptomes i l'impacte és més moderat. Després hi ha un grup, més del 50%, que sí que pot continuar tenint aquests símptomes, d'acord? Per això parlem del 6% cap al 3%. És veritat també que malauradament hi ha un grup de persones que tenen mortalitat. I el TDAH globalment s'ha associat amb un risc de mortalitat relativa 2 vegades superior a la població general, sense TDAH. Per què? Doncs bàsicament el que s'ha vist és que és per accidents. Per accidents, per consum de drogues, per addiccions, que és més elevada, com us deia abans.
Com passa amb la resta de trastorns mentals, el TDAH no és un problema aïllat que afecta només una part de la població, sinó que és una petita explosió d'origen neurobiològic amb una ona expansiva que afecta tots els sectors de la societat. Famílies, escoles, parelles, àmbit acadèmic i laboral, serveis socials o les taxes de delinqüència, addicció o accidentalitat. Com sempre, calen més recursos, més coordinació i més sensibilitat per anar més enllà dels mites i els prejudicis i per evitar que els pacients s'hagin de convertir en superherois per poder tenir, senzillament, una vida normal.
I és un regal que m'està donant la vida. Llavors és un regal que no vull desaprofitar ni un segon. Clar, perquè és com si hagués començat una nova vida. Saps? És una passada. És com dir, ostres, Jordi, tienes otra oportunidad, o tienes una nueva vida, o tienes todos estos superpoderes ahora, saps? Que potser són superpoderes que té la gent, però que no els tenia abans. M'entens el que et vull dir? M'emociono una mica parlant d'això, però perquè és així, ho sento així, i és una passada, saps? És únic.
Gent normal. Un podcast dirigit i escrit per Adam Martín, en producció d'Esther Carmona. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.